Sí, molt d'acord amb el que comenten el Dani i l'Edu, i el més important és que en partits on l'Espanyol no estigui bé, on les sensacions no siguin bones a nivell de joc, jo diria que aquesta segona part ha sigut dels pitjors minuts de l'Espanyol aquesta temporada, doncs sigui capaç de guanyar, perquè això ho necessitarà al llarg del curs, perquè no sempre podrà estar bé, perquè hi haurà partits que li costarà més, perquè aquesta càrrega de minuts amb un calendari molt atapeït doncs fa que els jugadors també tinguin més fatiga, que prenguin pitjors decisions. Tot i això, doncs és capaç de guanyar, de generar més que el rival i de mantenir la porteria a zero. A més, sempre que guanyes, jo crec que t'apropa més a tornar a guanyar la setmana següent, així que benvingut sigui.
I perdona, ja per acabar, una altra jugada de Pacheco,
Ui, sí, a punt d'embolicar l'embolicar la troca, però de veritat, Sí. A punt de regalar-li el gol a Ortuño.
I per cert, Aleix, que sí. També una cosa que important que t'he de dir, que tot això no és una victòria si no tens amb qui celebrar-la, i que CaixaBank, que saben com és, important sentir-se acompanyat, mantenen el preu de les assegurances i de l'alarma, tu això ja ho saps, de Securitas Direct, sense pujades durant 3 anys, i que la gent que se'n vulgui informar que vagi a CaixaBank.cat.
Perfecte, és la millor opció que hi ha aquesta. Puig, vols afegir alguna cosa?
Que l'Espanyol té tanta qualitat al davant que per poc que s'hi posi és difícil que es quedi en blanc i que no acabi resolent els partits. I a la primera part amb bon joc, a més, i a la segona patint més, però aquesta pegada que diuen allà doncs li ha donat aquest 0-2.
Mira, xiula ara Miguel Bendiz al final del partit. L'Espanyol ha guanyat 0-2 amb els gols de Pere Milla i Braithwaite, una victòria, ja ho diem, més aviat grisota, però necessària del conjunt blanquiblau, que acaba la jornada nou líder i que dilluns que ve tindrà un nou partit d'aquí a 4 dies al camp del filial del Villarreal a la Ceràmica.
Molt bé, a RAC més 1 podreu escoltar totes les valoracions. En fem un resum després al tram final de la tertúlia aquí al Tu Diràs. Fins ara, companys.
Fins ara.
Adéu-siau. 11:32, Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Abans de parlar de Xavi, deixeu-me anar un moment a París amb el Dani Gil. Hola, Dani.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Què es diu aquí de la derrota d'ahir, l'endemà d'aquest 4-1 al camp del Newcastle?
Ha estat un dia difícil de digerir, més que ràbia. El que he percebut aquestes últimes hores a París després de la desfeta d'ahir és un sentiment de resignació, sobretot de veure que cada cop que el Paris Saint-Germain té una cita important a la Champions no acaba de donar la talla. És igual quin sigui el projecte, l'entrenador, fins i tot que aquest estiu el club decidís carregar-se algunes estrelles importants com Messi i Neymar per intentar fer un equip més equilibrat, però sembla que el PSG està condemnat a anar de decepció en decepció a Europa. És veritat que encara és d'hora, que no s'ha perdut res, però no deixa de ser significatiu, Aleix, que estem parlant del pitjor inici de temporada de la història del PSG des que Qatar va comprar el club el 2011, que aquesta ha estat la derrota més contundent des de la del 6-1 contra el Barça al Camp Nou, la de la remuntada de l'any 2017, i per tant hi ha un punt de preocupació evident tant dins del vestuari com a l'entorn.
Els grans assenyalats entenc que són Luis Enrique, que de moment no perilla el seu càrrec, però també Mbappé, no, avui?
Sí, el primer és Luis Enrique, que ahir va fer autocrítica, va dir que ell era el primer i últim responsable de la derrota, també va comentar que li havia semblat desproporcionat el resultat, i és veritat que si mirem les estadístiques, el Paris Saint-Germain va tenir gairebé un 70% de possessió i va fer gairebé el triple de passades que el Newcastle, però el plantejament tàctic que va fer Luis Enrique va ser, jo diria, excessivament arriscat, amb un 4-2-4, amb 4 davanters, sense pràcticament mig del camp, i li han caigut pals per tot arreu. L'equip i les parisiens l'han assenyalat com el principal responsable d'aquesta desfeta, i Mbappé també ha rebut. Diuen que ahir va ser un dels seus 3 pitjors partits des que vesteix la samarreta del PSG. La veritat és que no va estar gens encertat, i la sospita que hi ha a l'eix és que li està passant factura l'escassa pretemporada que va fer, perquè si recordeu va estar apartat durant pràcticament un mes, no va anar amb els seus companys a la gira del Japó per tots aquells temes contractuals actuals del seu futur, i tant a nivell mental com a nivell físic se'l veu que encara està lluny del 100%. Ahir, com et dic, va estar totalment desapercebut, i se l'està criticant bastant perquè diuen que si és el millor futbolista del món ho ha de demostrar precisament en partits com els d'ahir la nit.
Ara mateix el PSG és cinquè a la Lliga Francesa, a 2 punts del líder, que és el Mónaco, però cinquè crida l'atenció, com a mínim, veure el PSG cinquè amb 12 punts després de 7 jornades, 12 de 21, ha fet només el PSG. I ara a la Champions li ve el doble duel amb el Milan, no? Aquí se la pot jugar una mica Luis Enrique, Dani.
Sí, la gran sort que té el Paris Saint-Germain és que ahir el Milan i el Dortmund van empatar a 0 i, per tant, la segona plaça segueix sent del Paris Saint-Germain. En condicions normals, aquí a París tots donen per fet que el PSG serà a vuitens de final, però, clar, l'experiència que tenim dels últims anys no és gaire positiva i veurem si Luis Enrique és capaç de millorar els seus antecessors, tant Mauricio Pochettino com l'any passat Christophe Galtier. Tots dos van acabar eliminats a vuitens de final i l'esperança del club és fer una passa endavant aquest any a la Champions, però en vista del començament de l'era Luis Enrique, l'optimisme és, diguem, moderat, si m'ho deixes dir així.
A veure com li va. Dani Gil, gràcies des de París, una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
Vagi bé, adéu. Només faltaria que el Barça acabés primer de grup després de dos anys i que el PSG acabés segon i li toqués al PSG vuitens.
És que hi ha no anys que convé més cada segon que primer de grup, eh?
Sí. Ara, que sabíem que era el grup de la mort, sí. Que li fotessin un 4-1 ahir al camp del Newcastle, a mi em va
impensable.
Ser... impensable, totalment.
Sí.
No sé, patirà més del...
Jo no vaig jugar el partit, no ho sé.
Jo de cua d'ull aquí, mentre veiem el Porto Barça, però és que estaven superats. O sigui, la sensació que anaves veient de cua d'ull, pam, gol, pam, ataca el Newcastle. I que ho passarà malament. No sé, a veure, Luis Enrique, com li va.
Els trossos que he vist del PSG aquesta temporada, que n'he vist ahir no, però els altres partits sí, ja li dona molt mala pinta, això. Molt mala pinta.
Apesta.
Sí, jo veig jugadors que, no sé...
I tot aquest rotllo de que se li anava a donar paciència a Luis Enrique per construir un projecte i bla, 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 que es va comentar, no, és que ara fitxarem a un entrenador per crear una idea, no?, un equip...
És que jo no entenc com s'hi ha fotut allà. Vull dir...
Vaja, això és com anar a Disney
I
que sigui la casa
que Mickey Mouse sigui de veritat i no hi hagi un senyor allà sota, saps? És que no... El PSG funciona per resultats tota la vida i que no hi ha paciència amb entrenadors ni amb ningú, i que si Luis Enrique, vaja, crec, no comença a treure resultats, doncs que miracles a Lourdes.
Que no és de veritat, Mickey Mouse.
Home, doncs el senyor que veus a Disney allà disfressat és un senyor disfressat.
Quin escàndol.
M'acabeu
d'enfonsar en la misèria.
No, jo he anat recentment.
És de veritat, no?
És de veritat, no? Totalment.
Parlant d'entrenadors, de seguida posem sobre la taula els 100 partits de Xavi.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre, de 3 a 4, el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre, a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC 1, tots som...
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
L'11 de maig del 2010.
I el número de la sort, el...
El 8.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ja és aquí la 8a edició de la cursa de RAC1 a Salou aquest any, diumenge 15 d'octubre, 5 quilòmetres de cursa que podreu fer corrent, caminant, ben a prop del mar, pels carrers de Salou. Últims dies per inscriure-us, afanyeu-vos, entreu a la pàgina web lacursadarac1.cat i veniu a compartir aquesta festa que fem de ràdio i esport amb el Via Lliure en directe, amb el Bundó, allà a Salou, amb el Basté, que també baixarà, el Pou... l'Oriol Cru, la Mònica Usar, el Joan Lluís García, l'Eduard Davall, el Ramon Martolí i molts més noms i gent de RAC1. A més, tindrem música en directe de Roba Estesa i d'Alexia, la finalista de la segona edició d'Eufòria. La cursa de RAC1 a Salou, 15 d'octubre, últims dies per inscriure-us amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç i la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Mira, avui m'explicaven que a l'avituallament hi haurà barretes de Vicenç Esport, que són de Torrons Vicenç. Són unes barretes de torró energètiques, de Torrons Vicenç. Hi haurà una bosseta de cocteleo, de Frit Ràbic, una mica de fruits secs, que sempre van bé. Una ampolleta de cava Castell d'Or, també, als avituallaments. Aigua i fruita, gràcies a Bonpreu i Esclat. I hi ha, també hi haurà un videomatón 360 graus d'aquest.
Ah, són molt xulos.
Saps? És de la gent d'Ebre Festa. D'aquests que et pots fer fotos 360, no, graus? Això es fa a les bodes, no?
Un minivídeo.
Sí, fan un minivídeo així que et dones la volta.
I va a càmera lenta, sí. És molt xulo.
Tot això hi haurà. I afegim un regal. A veure, aprofitant que anem a Salou, regalem un cap de setmana, gràcies a Medplaya.com, a l'Hotel Calypso de Salou. Estada de dues nits per a dues persones a l'Hotel Calypso de Salou, que és un 4 estrelles situat a prop de la platja dels Capellans, que és una de les més boniques de la Costa Daurada. Aprofitant que RAC1 desembarca a Salou el 15 d'octubre amb la cursa, doncs, gràcies a Medplaya.com, sortegem aquesta estada de dues nits, dues persones a l'Hotel Calypso de Salou. L'estada és durant el mes d'octubre. Podeu triar qualsevol cap de setmana del mes d'octubre. Evidentment, si veniu a la cursa de RAC1 i voleu dormir ja allà a Salou, doncs aprofiteu i al cap de setmana del 14 i 15 d'octubre ho podeu fer servir aquest regal a l'Hotel Calypso de Salou. Per participar en aquest mega sorteig que fem, heu d'entrar a l'Instagram d'Esport RAC1, només a l'Instagram, @esportrac1. Allà hi ha una publicació penjada amb una fotografia que posa Hotel Calypso, Salou, gràcies a Medplaya.com, i allà hi ha un text en què expliquem què heu de fer. Bàsicament, seguir a Medplaya.com, seguir a Esport RAC1 i comentar la publicació. Entreu a l'Instagram d'Esport RAC1, teniu temps fins dilluns. Aquest dilluns, dia 9, publicarem el nom del guanyador, que se n'anirà dues nits, dues persones, a l'Hotel Calypso de Salou, 4 estrelles, gràcies a Medplaya.com. Regalazo, eh?
Sí, sí.
No està malament, eh? Vinga.
Voleu sentir... M'ha deixat fet pols el del Mickey Mouse. No. Jo he estat allà, jo l'he tocat.
Sí.
I el Goofy, també. Són...
I el Pluto.
I es mouen. Es mouen. No, el Pato Donald surt poc.
No. Perquè, la Lacey. Sí.
A París hi és molt.
Jo l'he coincidit poques vegades. Jo
sí,
també,
però... T'asseguro que ni fan una rua.
Però són veritat. Clar, doncs sí, perquè dius que no són de veritat. Si es mouen, són, els pots tocar.
Els pots tocar, si ho pugui.
Perquè ja no t'ha pillat, però Elsa i Anna de Frozen també.
També hi són per allà. Sí, sí. Posa't els cascos, que ara gaudirem d'un reportatge magnífic que han preparat el Roger Saperes i el Joan Ferrús dels 100 partits de Xavi a la banqueta del Barça.
Torna el derbi de la ciutat de Barcelona al Camp Nou, un derbi molt, molt, molt especial.
20 de novembre de 2021.
Que és el primer partit de Xavi Hernández com a entrenador del primer equip del Barça masculí. Al final del partit, Barça 1, Espanyol 0, val el gol de Memphis de penal...
El Barça és guanyar, ja ho vaig dir, i guanyar, avui estem molt contents. Els culers han d'estar contents i orgullosos de l'equip perquè ens hem buidat. I aquesta és la sensació que tinc jo, que estic feliç, però lògicament hem de millorar.
A l'estadi de Dragao, Porto-Barça, partit corresponent a la segona jornada de la fase de grups.
4 d'octubre de 2023, partit 100 de Xavi com a entrenador del Barça.
El partit més complicat de la fase de grups pel final, Barça de
final,
Xavi.
Final, 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 final!
Molta atenció a aquest marcador. Porto 0, Barça 1, val el gol de Ferran Torres.
I tornaré a dir que aquest és el club més difícil del món, perquè guanya 0-1 i estem veient el got mig buit. Això no passa a altres clubs.
Què ha passat durant els 98 partits restants?
El periodista Manuel Javois va dir un dia...
Jordi Basté.
Que el seu problema amb Xavi no era que el Barça guanyés repetidament al Real Madrid, sinó que, a més, després se'n t'estava explicar per què. Un partido frente al Madrid no s'acabava hasta que Xavi decía lo que le pareció. I és així, generava admiració per allà on passava, perquè ningú discutia el Xavi. Jorge Valdal no va explicar que l'última vegada que va veure Joaquín Sabina era en un restaurant on també hi havia el Xavi. Xavi volia fer-se una foto amb Sabina, es va aixecar, li va demanar Valdano i estaven els tres preparats per la foto i Sabina va dir... Esto sí que es multiculturalidad, con un madridista, un culé y un atlético. Xavi és l'exemple d'aquesta multiculturalitat futbolística. Era del Barça, l'envejava al Real Madrid i l'ovacionava a l'Atlètic de Madrid. Sóc quan era jugador. Ara, sent entrenador, en 100 partits ja a l'esquena, s'ha de començar a deixar anar. És veritat que fins ara no tenia l'equip que ell desitjava i que ara s'hi costa bastant més. I aquesta és la gran gràcia que pot tenir Xavi a partir d'ara. Aquesta multiculturalitat que ell tenia al camp, ara l'ha d'expressar també a la gespa. I no oblidar-se que ell és fill de Cruyff.
Entrenador o jugador? Jugador, eh?
Jugador, sempre.
Jugador és lo máximo, no?
Cada vez que estem más lejos del campo, és un pas.
I germà de Guardiola.
I el Xavi en sap molt. He parlat moltes hores quan ell és jugador, tenia la sort de poder-lo dirigir.
Però ja no només al camp, ja no només a la banqueta. Que sàpiga que també ho és fora del camp i a la sala de premsa.
I ho farà molt bé.
Jo crec que ha fet una molt bona tasca i
Pichi Alonso
seria de posar un notable. Si vols posar nota, seria de posar un notable, perquè l'equip en molt poc temps sembla que torna a estar a nivell de competir amb qualsevol cosa, que hi havia moments quan veiem fa dues temporades a l'equip dient, uf, això tardem 4 o 5 anys en arreglar-lo.
És una dura realitat la que tenim avui en dia, costa pair-la, costa digerir-la, però és la que hi ha.
I ja no és un 4-3-3 hermètic amb els dos extrems com tenia, com sempre era, i tal, igual, i que la de Barça no és això. Xavi s'ha adaptat rapidíssimament, ha vist que l'equip és molt més solvent probablement en un home que no sigui extrem pur, que no passa amb un extrem pur.
Y cuantos más centrocampistas hayan en un equipo, creo que mejor, más dominante va a ser ese equipo.
En canvi, hi ha dos hombres per mi, que un va ser, però clar, era al principi, aquell partit que el Benfica va vindre al camp del Barça i el Barça guanyant encara estava ahí i l'equip va ser incapaç de fer un gol.
Barça 0, Benfica 0. A veure, a pams, el resultat és molt millor pel Benfica.
I el partit de Copa del Real Madrid.
Barça 0, Real Madrid 4, el Madrid classificat per la final de la Copa del Rei del 6 de maig, el Barça eliminat de la competició.
El primer que m'agradaria destacar de Xavi és la valentia.
Joan Maria Pou.
La valentia d'acceptar el càrrec d'entrenador del Barça en un moment delicadíssim, sent perfectament conscient que s'hauria d'empassar un munt de gripaus i que deia sí entrenar un vestidor que estava en descomposició. Molts altres ens haurien dit que no i es va encarar a un problema dels grossos.
Torno a casa i amb les bases ben sentades, i això és el que vull transmetre als jugadors: positivisme, exigència, perquè som el Barça, aquí hem de ser excel·lents en tot.
L'equip no ha parat de millorar des del primer dia i ho ha fet sempre al voltant d'una manera molt concreta d'entendre el futbol, amb tots els matisos que vulgueu, però Xavi té una idea molt concreta i molt radical d'entendre aquest esport, i estic convençut que continuarà per aquesta via. Guanyarà o perdrà, continuarà molts anys o se n'anirà, però defensant la seva idea de futbol.
Posicions molt marcades, podem canviar el sistema de joc, volem una pressió alta, no volem especular, volem recuperar la pilota.
I a mi aquesta personalitat em transmet molta, molta confiança. De fet, estic convençut que el Barça tornarà a regnar a Europa gràcies a aquesta idea radical de Xavi.
Està transformant un Barça en problemes.
Andrea Orlandi.
En un Barça guanyador. Llavors, primera cosa positiva, mentalitat guanyadora a l'equip, decisions que ha pres, sent molt valent, sobretot en deixar fora jugadors que eren molt importants a la història del club i que a més havien sigut companys de Xavi.
Segur que s'ha sentit ell decepcionat, perquè ha hagut de prendre decisions en molts moments en contra de la seva voluntat, però com a entrenador em quedo amb la xerrada que vam tenir fa uns dies. Crec que ens vam dir les coses.
Després, el tema de model de joc, s'està tornant a veure un Barça que agrada, un Barça que en partits doncs emociona, El tema és que no amb la continuïtat amb la que la gent voldria veure'l, però això és totalment normal. Però l'objectiu ja sabem el que és, no? Ser guanyadors, però jugant d'una manera atractiva. I jo crec que el Barça està pel bon camí.
Y hemos dominado el partido, ¿no? A un gran Betis, diría yo. De los mejores partidos desde que estoy aquí de entrenador, sí.
Jo el Xavi el veig un entrenador per molts anys. Un entrenador valent, un entrenador amb idees clares, però flexible, perquè ell no es tanca amb una idea de joc que és 4-3-3, extrems oberts, i així juga el Barça.
Si hay el espacio generado, como el Sevilla dejaba mucho espacio a la espalda de defensa, es aprovechar el espacio. Al final ya lo hacíamos con el Barça de Guardiola. ¿Eso es ADN Barça? Sí, es ADN Barça.
Bueno, ja hem vist variacions, hem vist una evolució, i sobretot que li ha donat minuts a jugadors joves que ja estan demostrant el valor que tenen.
Veig a Xavi com un tècnic valent per haver agafat l'equip en un moment molt delicat.
Ramon Besa.
També per haver fet o haver de fer de portaveu del club en moltes ocasions.
En primer lloc, donar tot el meu suport incondicional a la Geni i a les jugadores del futbol femení.
Per exercir sobretot de barcelonisme entregat cada dia, i més que res per haver-se hagut d'adaptar les circumstàncies de cada finestra de mercat, de manera que el trajo futbolístic del Barça depèn des de 2021 de si és hivern o és estiu, dels agents que passen per allà i de si hi ha més o menys fair play.
El escenario A, pues que podamos reforzarnos todo lo que queramos, el B, a mitad de camino, y el C, nada.
Així és molt difícil fer un equip i també ser fidels a un estil. Malgrat tot, ha guanyat la Lliga i la Supercopa al Madrid, que em sembla que té un mèrit majúscul.
El Barça, campió de la Supercopa d'Espanya! Des de l'abril de l'any 21 que el Barça no aixecava cap títol ben amunt, doncs bé, avui contra el Real Madrid, 1-3 a la final.
És un títol contra el Madrid, de la manera que hem jugat, crec que hem d'estar molt orgullosos, no? I pel barcelonisme jo crec que també és molt positiu, no? Els últims anys les hem vist de tots colors, situació econòmica difícil, i crec que estem creant un equip que espero que sigui el primer títol de molts, no?
I a més ha sabut fer pinya amb l'equip i amb la gent que ha anat al camp. També és veritat que sovint em sembla que està massa a la defensiva i es pren les crítiques del joc com una qüestió personal.
Vosotros analizáis en función del resultado, porque yo no vi bajón el día del Inter. El día del Inter no jugamos mal a fútbol. El Bernabéu no estuvimos a nuestro...
És veritat que es parla molt dels jugadors i poc de l'entrenador i que recorden poques actuacions solemnes i molts, en canvi, molts 1-0. Tot plegat s'ha guanyat el dret a seguir i a intentar donar-li grandesa a l'equip, un repte que segurament comença a Europa.
Hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal per nosaltres, no?
El Xavi, quan va arribar al club,
Jordi Roura.
Era un moment complicat pel club en tots els sentits, esportiu, institucional, temes econòmics, molts problemes. Va arribar en un moment molt delicat, no? I per tant això s'ha de tindre molt i molt en compte, no? Jo crec que ja des de la seva arribada el Xavi el que ha transmès és il·lusió, és confiança al barcelonisme.
Nosaltres també tenim molta il·lusió i de tornar a fer feliços, doncs, els culers. Els objectius d'aquest any és guanyar títols, jugar bé futbol i generar bones sensacions i sobretot fer feliç a la colorada que s'ho mereix, no?
Ha transmès una altra vegada aquestes ganes de veure l'equip i això es nota, no? Des d'un punt de vista estrictament futbolístic, jo crec que l'equip ha anat evolucionant. L'any passat, amb la consecució del títol de Lliga, crec que va ser molt important.
Campions, 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 campions! És una Lliga molt merescuda, molt treballada, molt competida, en alguns moments patida, però sobretot liderada amb mà de ferro per la plantilla de Xavi Hernández. Aquest títol, tenint en compte d'on venia el club, tenint en compte d'on venia l'equip, s'ha de considerar un èxit rotund.
Això ens dona molta estabilitat, molta credibilitat, però crec que a la Lliga hem demostrat, doncs, que aquest equip és solvent, que té nivell, que és competitiu, que és un equip. Jo destacaria la paraula equip.
Ha aconseguit o ha fet debutar molts jugadors joves que tenen un nivell extraordinari.
A la Min és curiós perquè fa 3 setmanes em dèieu que no m'atrevia a posar-lo,
i ara em dieu que no el posi tant.
Hi va haver un moment que tothom parlava de la solidesa defensiva del Barça i fins i tot hi va haver un moment que semblava que era un demèrit, no?
El Barcelona históricamente ganó 1-0 la primera Copa d'Europa con el gol de Koeman y nadie decía nada del estilo, así que no sé por qué ahora se dicen cosas del estilo ganando 1-0.
Jo crec que va ser una gran virtut l'any passat tindre aquesta fortalesa, però jo destacaria que ha sigut capaç d'anar evolucionant l'equip i d'anar trobant solucions.
Vaig conèixer Xavi quan era jugador. Jo de jove periodista i Xavi de més jove encara.
Joan Jupallàs.
Sempre he sentit certa debilitat per l'entrenador del Barça. Valoro d'ell l'educació i la transparència durant tots aquests anys. L'antidivisme, malgrat parlem d'un dels millors migcampistes de la història del futbol.
Me da risa. Me da la risa. Pero no ahora, ¿eh? Jardinero es de hace muchos años ya. No, y que no voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa, ¿no?
Advertits de la meva subjectivitat i 100 partits després de Xavi com a entrenador, crec que hem de valorar la seva feina en perspectiva. Un exercici inútil en els temps actuals, presidits per les anàlisis definitives i grandiloquents cada cop que acaba un partit. Recordeu quin va ser el primer 11 titular de Xavi?
Ter Stegen a la porteria, amb Mingueza, Piqué, Eric i Alba a la defensa, amb Busquets de pivot.
Jo sí. Hi van jugar 8 jugadors que ja no hi són. El Barça avui és un altre. Ha deixat anar llast progressivament amb l'objectiu final de crear un equip nou. En el primer any, Xavi va classificar l'equip per la Champions. En el segon, va guanyar la Lliga. I en el tercer, sobresurt la idea de jugar cada cop millor al futbol i d'arribar lluny a Europa. La mirada cap enrere reconforta. La mirada cap al futur il·lusiona.
El millor partit del Barça de Xavi va ser, sens dubte, la final de la Supercopa davant del Madrid, però jo em quedaré amb un altre partit, i és el que el Barça, el 8 de gener del 2023, guanya 0-1 al Metropolitano, perquè és el naixement del nou patró de joc.
Un 11 amb 4 migcampistes, una fórmula que ja li va sortir bé a Xavi en el passat mes de febrer al Camp Nou, amb la victòria 4-2 contra els del Cholo Simeone, i Ansu és l'escollit per fer de Lewandowski. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araújo, Ujo, Christensen i Valde a la defensa, al mig del camp De Jong i Busquets ben juntets, i més avançats Gavi i Pedri, i al davant Dembélé i Ansu Fati.
Jo crec que és l'encert més gran de Xavi des de que està a la banqueta. El Barça passa de jugar en un 4-3-3 pur a fer-ho amb aquest sistema de 3-4-3, amb un fals extrem per l'esquerra, amb un extrem d'amplitud per la dreta i amb un lateral, Valde, que puja a la banda.
Hem buscat poc a Valde, no era el moment de buscar a Valde o de buscar Ansu en profunditat, no? Potser ens ha faltat profunditat, hem tingut molt domini, i aquesta era la idea de per tot el partit, no?
Crec que el Barça va passar a ser més estable, crec que el Barça va passar a ser més compacte com a equip, va passar a tenir possessions més llargues i va convertir un joc d'anada i tornada que havíem vist fins llavors a un joc molt més controlat, molt més reconeixible i molt més difícil de defensar per als rivals.
¿Qué has aprendido a nivel personal y a nivel profesional como entrenador en los 99 partidos que llevas?
A no estar demasiado eufórico en el momento que las cosas van muy bien, o demasiado derrotista cuando las cosas no salen, ¿no? Yo tengo que tener, creo, estabilidad emocional, sobre todo para los futbolistas y también para mí mismo, ¿no? He aprendido a equilibrarme y a tratar todo con más naturalidad, ¿no?
Bona lliçó per tancar el reportatge de Xavi Hernández. Felicitats, al Joan Ferrús pel muntatge musical, i també al Roger Saperes per tots els protagonistes i les veus que han passat per aquí: Basté, el Pou, el Besa, el Pallàs, el Dalmas, exjugadors també, vull dir que espectacular, totes les veus que han valorat aquests 100 partits de Xavi, que és una xifra ja important, com dèiem. Com ho valoreu? I si recordeu molts partits rodons, o n'hi ha algun que recordeu especialment?
Bueno, jo recordo especialment el de la Supercopa contra el Madrid, que va ser com una mica...
punt d'inflexió.
Sí, totalment. Jo crec que allà es va generar una bombolla d'il·lusió d'una afició del Barça que portava menjant, mastegant sorra molts mesos. I jo crec que per com va jugar el Barça, pel que va significar, perquè valia un títol, encara que fos una Supercopa, jo crec que potser és el partit més transcendental de Xavi a la banqueta del Barça.
El 0-4 del Bernabéu, també.
Amb Aubameyang, fent la bola de drac aquella.
Sí. I el de l'Espanyol, el dia que guanyes la Lliga, també va ser...
Cornellà al Prat.
I de pitjor, per mi, el de l'Eintracht de Frankfurt, per tot el que va... per com estava l'estadi, pel joc de l'equip, perquè era l'Europa League, no
va, ser, va ser una nit.
Va ser una nit terrible en tots els sentits.
Jo no ho sé, el rodó, és que crec que partit rodó del Barça, la final de la Supercopa. És el rodó. Aquest estiu a la pretemporada penso que el Barcelona va guanyar 0-3 al Real Madrid i va fer una primera mitja hora excepcional, té un grandíssim nivell, però va ser mitja hora. I no, un partit rodó no el recordo bons moments de partits, però com el de la Supercopa cap, i el 0-4 del Bernabéu evidentment és un gran partit, però aquell partit em deixa una mica decebut, perquè el punt d'inflexió tots pensàvem que seria aquell dia, el 0-4, perquè a més hi havia un paral·lelisme amb el primer any de Rijkaard a la banqueta, que va aconseguir canviar el rumb de l'equip a mitja temporada amb l'arribada d'Edgar Davids, i va haver aquell partit al Bernabéu amb 1-2 amb un gol de Xavi precisament a passada de Ronaldinho, no? I tots pensàvem en aquell moment que l'equip d'alguna manera pràcticament tiraria amunt, i aquest punt d'inflexió, aquest tirar cap amunt, ha sigut més lent i més irregular del que tots pensàvem. I a partir d'aquí, insisteixo, partits rodons, em quedo amb la final de la Supercopa, i pitjor partit per mi el 0-4 de la Copa amb el Madrid, perquè et torna,
precisament, t'elimina més, eh?
T'elimina i et torna un dels resultats amb els que tu podies treure pit. Segurament ha hagut partits pitjors, el Barcelona ha jugat pitjor en alguns partits, però aquell partit és molt, molt emblemàtic.
Hola, Damià López.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Hola, Quim Salvador.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Xavi, ahir, en el partit 100, que el va guanyar, per tant va celebrar el centenari amb victòria, va dir coses com aquestes.
Els hi tornaré a dir que aquest és el club més difícil del món, perquè guanya 0-1 i estem veient el got mig buit. Això no passa a altres clubs. Això és la Champions, és Europa, costa moltíssim. Venim d'on venim, patint, ens ha costat molt guanyar fora de casa. Guanyem i tot sembla poc. Això és el que els hi diré. Sense ànim de que soni excusa, però avui tenim els millors futbolistes per aguantar la pilota, els tenim a casa lesionats. Si parlem d'evidències, doncs aquesta és una. A partir d'aquí, jugadors doncs, que ens hem de quedar més la pilota, que hem de tenir més calma, més paciència, és moment de tenir molta més personalitat. Bé, sí, clar, si parlem de punts negatius n'hi ha molts, però si parlem de punts positius també n'hi ha molts. Això és Europa, és la Champions, ahir ho parlàvem, que costa moltíssim, i ho estem veient, d'on venim. Si venim de fantasmes, no parlàvem ahir de fantasmes, doncs bueno, ja ens traiem una mica aquests fantasmes, no? Guanyem un partit a fora de casa davant d'un rival històric, un camp molt difícil que apreten, i crec que l'equip ha fet un esforç extraordinari. Jo crec que és de ressaltar això i no l'altre, no?
Quim Salvador, què et va semblar aquest discurs de Xavi ahir?
Mira, començaré per la cosa positiva, que n'hi ha, que és que Xavi ha aconseguit que el Barça, aquesta mena de partits que històricament es perdien sempre, des que hi ha Xavi, el Barça d'empata o en guanya molts. De fet, en guanya moltíssims. Que mires les ocasions de gol a les dues porteries i dius, ostres, avui lo normal era perdre. I en canvi, és un equip que sap patir, que té un punt de flor, perquè té sort, i que defensa més, i que sobretot hi ha una cosa que Xavi destacava en aquest document, l'esforç. Vaja, no recordo el Barça corrent i esforçant-se com en aquesta etapa de Xavi. Potser Gavi té molt a veure, però és veritat que hi ha hagut aquí una pujada. Ara, hi ha moltes coses que amb 100 partits, ho deia el Joan, partit rodó, o ho deien l'Anaïs i la Maria, la Supercopa amb el Madrid de l'any passat, estem parlant de l'hivern de l'any passat.
Per tant, tu veus el got mig ple o mig buit?
Jo crec que queda molt camí per fer i molta feina per fer. És a dir, més aviat mig buit, aquestes alçades,
no, i amb els fitxatges que
s'ha fet enguany.
Xavi s'ha proposat, a part
de veure un Barça molt Barça, més fet.
A part que el Barça guanyi títols i guanyi partits, Xavi s'ha proposat canviar, i no crec que ho aconsegueixi, canviar una mica la idiosincràsia del barcelonisme, de tot aquest tribunalisme, pessimisme, exigència altíssima.
Però si ell mateix diu que és més important el com que el que el Barça. Llavors després que diguis que aquest club és tan difícil.
És que ell quan estava...
Però ell agradaria arribar a això amb el suport de l'afició,
ja,
no amb l'exigència.
Però el que passa... Quan ell estava a Qatar, ell feia aquest discurs. És a dir, el problema d'això és que...
És l'expectativa.
És que tu mateix has creat l'expectativa. Aleshores no pots pretendre que arribes i la gent no et jutjarà de la manera que tu has pretès que jutja el que jutgi el joc de l'equip, no? És a dir,
bueno, és que aquesta és la posició que ell no veu igual que tu, és a dir, ell no veu, home, que hi hagi davant una afició que l'està jutjant. Ell el que li agradaria és que l'afició estigués darrere seu empenyent, no davant jutjant.
Però el que et vull dir, aviam, és que jo crec que l'afició està darrere de l'equip i es veu cada diumenge. El que a l'hora de fer les anàlisis, si a Koeman, que era el predecessor més immediat, se'l jutjava de forma molt rigorosa, a més amb elements sobre la taula que són idèntics ara i allà, i els arguments que es feien servir per criticar Koeman, no pot ser que ara es facin servir els mateixos arguments per no ser exigent amb Xavi, m'explico.
Sí, sí,
és
sí,
a dir,
sí,
jo penso, i el mateix Xavi, ell, el llistó, jo entenc que si mateix se l'hauria de posar alt. Jo entenc. Per tant, tot aquest anàlisi que fem i tal, és que és el que s'ha fet sempre. Vull dir, no és que s'hagi fet ara perquè té l'afició davant, no, i l'afició després a l'hora del partit sempre està al darrere.
Però tu el veus mig ple, has dit?
Jo el veig mig ple, és a dir, jo crec, el veig mig ple perquè penso que l'equip va en la bona línia, el que sí crec que aquesta evolució és més lenta, no és tan... és bastant més lenta del que tots pensàvem. Xavi està a la tercera temporada.
Segona i mitja, sí.
Segona i mitja, tercera. Segona que comença de cop. És veritat que se li ha fet l'equip nou, és a dir, té un equip nou. El club ha fet un esforç important, un esforç considerable per posar-li. No té tot el que ell voldria tenir, perquè hi ha moltes coses que ell voldria que no han estat possibles, però el club ha fet un esforç, jo diria, considerable, important, significatiu, perquè tingui una plantilla. I tinc la impressió que l'evolució de l'equip és bona, però potser ens esperàvem tots plegats que es fos més ràpida, no?
Sí,
guanya la Lliga,
es barreja el desig, sí, sí, amb la realitat, no?, una mica, perquè tu ara parlaves de les condicions econòmiques del club quan va arribar, tot costa molt. I al final jo crec que tu, quan estàs fora, és més fàcil jutjar les coses des de fora, i quan arribes i veus com està tot i l'esforç que s'està fent i... doncs també t'obliga a valorar més el que estàs aconseguint, encara que sigui més lenta la recuperació. I crec que és el que li passa amb ell, no? Que des de fora doncs, és fàcil dir, ostres, hauria d'anar més ràpid o més lent, o Koeman X, Y o Z, i quan arribes i veus realment com està tot i l'esforç que es fa, doncs intentes que aquest esperit optimista també li arribi a tothom.
Sí, jo entenc,
i això és molt difícil.
El seu missatge d'ahir també és per tapar una mica els jugadors, a dir, ja m'ho carrego jo, hem fet un esforç,
i que la teva funció com a entrenador és protegir la teva plantilla.
Sí, sí. Quim i Miquel Agut, és que hem tingut un debat molt interessant a la redacció i volia traslladar-lo aquí a l'antena. L'última del Quim i del Miquel Agut, que avui se les han tingut a la redacció.
No, de fet, avui novament ens les tenim, però sí, avui no. Estàvem bastant d'acord.
Ha hagut agressions físiques o què?
No
del tot.
No, amb en Quim sempre hi ha abraçades tot i les discrepàncies. No, però no...
En Miquel està sapàtic.
A mi sí...
No entres, aquí.
No
aniríem
bé.
No, però és veritat que en Quim i jo, parlant de futbol, normalment estem, diguem-ne, que en pols oposats, i avui estàvem prou d'acord, sí? a la redacció.
No ho ha semblat, però bé, digues.
No, a mi, sincerament, m'arriba a molestar escoltar Xavi dient el que diu. Bàsicament perquè és Xavi, perquè si fos un altre... doncs mira, però un jugador que ha estat qui ha encarnat el model de joc del Barça, qui s'ha fet un tip de dir que el Barça, quan hi havia Guardiola a la banqueta i Mourinho la del Madrid, Mourinho han guanyat la Copa, però qui recordarà com hem guanyat nosaltres o no sé què. Clar, qui venia aquest discurs, que ara resulti, en renegui, perquè és l'entrenador del Barça i el Barça guanya jugant malament, doncs a mi, sincerament...
Però ho has de posar en
jo
context.
Jo crec que no en renega.
No, home, jo escolta...
Ho has de posar en
escolta,
context.
Jo crec que ell fa el que pot. No, no. I si pogués, faria com feia Guardiola. Guanyar de la manera més preciosa possible.
Però que no
possible.
De fer... Que jo no dic que hagi de fer com fa Guardiola.
No, però ell sí voldria.
Que ell ha de fer el que ell cregui, perquè al final les comparacions sempre acaben sent odioses. Però el que vull dir és que algú que ha encarnat aquest estil de joc en un moment de màxima rivalitat amb el Madrid, que era en l'auge del Barça de Guardiola, amb ell, Iniesta i Busquets al mig del camp, i que ara digui que el Barça sempre s'exigeix, que no se sent mai prou, home, doncs és que és això el que tu representaves al camp. Potser ara és difícil d'aconseguir-ho, però a mi, clar, escoltar el que vaig escoltar ahir, em sembla que no és de rebut. I a més, a mi, Xavi m'emprenya més a les rodes de premsa gairebé moltes vegades que no pas com a entrenador.
Veus, perquè estem parlant, perquè parles des de la frontera, o sigui, des d'una posició enfrontada amb
ell. No, enfrontada no.
Sí, no. Ell, això és el que li molesta, que l'afició el vegi com, o sigui, que se'l jutgi des d'una posició enfrontada. Que ho facin a Madrid, ell ho entén.
No, però enfrontada no. Però per ser Barcelona, ser un mitjà català, no vol dir que hagis de dir que tot ho fa bé.
No, clar, ningú diu.
Per això, jo el que estic dient és que a mi em sembla que m'ho digués algú altre, però que em digui ell això després d'un partit en què el més normal és que el Barça com a màxim empati, per mi, veient el partit d'ahir, perquè jo crec que és un partit que el Barça es pot considerar afortunat guanyant-lo ahir, sí, sincerament.
Totalment.
Per mi es pot considerar
molt
afortunat.
I llavors què ha de fer? Sortir allà i plorar i dir no, és que regalo dos punts no, perquè mereixo un empat.
No, però Maria, hi ha partits que el Barça juga molt malament i aquest se li surt a la roda de premsa i diu hem fet un partidàs, la derrota al Bernabéu la temporada passada, hem fet una gran primera part, però si no has xutat a porta, per l'amor de Déu.
Llavors,
i el Madrid
debat,
ha fotut dos
això
gols.
Això és un tema de debat. Tu pots debatre amb Xavi, que ell ha vist un partit, igual que fas amb el Miquel, debats de jo ho he vist d'una manera, jo ho he vist d'una altra.
Clar, per exemple, Xavi la temporada passada, això amb l'Aleix ho vam comentar, deia, hi ha hagut un 70% de partits que han estat molt bons. Ostres, doncs jo particularment no arribo a veure aquest 70%.
Perquè tu parteixes d'una base del Barça perfecta de... i ell ha aterrat amb una situació que és molt complicada.
Sí que és veritat.
I la temporada passada, estem parlant del Barça campió de Lliga,
I tu mires, des del punt de sortida teu com a entrenador.
Però per mi, el mèrit de la victòria de la Lliga de l'any passat és indiscutible. És indiscutible. Ara,
tot i que hi ha hagut gent que, bueno, que
és indiscutible pel què, no pel
com.
La Lliga
clar,
és el contrari. Això no és veritat, Maria, no és veritat.
No?
Qui ha discutit la legalitat o el mereixement de la Lliga? Que ningú.
No, però bueno, és una Lliga una mica fàcil.
Bueno, escolta'm,
però surt aquell a la roda de premsa, Xavi retraient a Gerard, que hagués dit que era una lliga fàcil. Jo,
una lliga barata.
O barata. Jo estic d'acord amb Xavi, amb això, però jo
també,
però és que
jo el que
estiguis per sobre d'això.
El que em sorprèn és que el Xavi sorprengui d'això.
Clar.
Perquè en el pobre Valverde, que va guanyar dos lligues amb 19 punts i 20 punts d'avantatge,
també se'l va criticar.
Ja se li va dir que la Lliga és una de merda, que no tenien cap valor.
Perquè és el que diu l'Anaïs, perquè una cosa és mirar-ho des de fora i una altra cosa és estar remant des de dins.
I quan arribes i et trobes aquell solar, que és el que es va trobar, i veus les fonts que va tothom...
El que esperes és que com a mínim des de fora es valori que estàs traient aigua del barco, no que encara et queden 40 litres.
Però si el Xavi, insisteixo, si sap que no s'ha fet, i jo sí que estic d'acord amb el Miquel, que partits, un 70% de partits bons seria discutible. Un 70% de partits en els quals el Barça ha fet estones molt bones, això sí. Partits bons, penso que li falta al Barcelona per poder fer, dir, hòstia, ara has enllaçat 5 partits...
Anaven bé amb Betis i amb Vers...
Sí,
i
es va endossar.
Però només una cosa, com em diu...
Vinga, molt ràpid, que hem de fer una pausa, sí.
Com una llàstima, que no fem una temporada impecable al Barça.
No, però no sé una temporada impecable, però al final...
No, però...
Com més exigència ha tingut, millor ha anat al Barça, i al final el Barça ha fet bandera d'això, d'aquesta manera de jugar, i de tenir alguna cosa més que el resultat que tenien altres, que si no guanyaven ja no tenien res més.
Però també s'ha de ser feliç i gaudir del moment.
No,
però
del resultat.
Però Maria, fixa't que trobar el partit rodó poc ens ha costat.
Sí.
Els tres,
el de la Supercopa.
Vol dir, això vol dir que massa per triar tampoc n'hi havia.
Només una cosa,
gran debat,
com em diu algú que sap molt del tema, a Xavi el jutgem per les seves paraules. No, perquè clar, el jutgem jo en el cas pel que va dir ahir després del partit de Porto, com si no es pogués exigir més al Barça quan ell és el primer que ho ha exigit històricament. Sí, sí. I tant de bo que ho aconsegueixi.
Jo crec que sí que Xavi té com a mínim una idea, cosa que hi ha entrenadors que mai ha sabut si tenen una idea o no, i que ho està intentant, i que el futbol s'ha tornat molt físic i és molt difícil aplicar-ho, però jo sí que crec que té una idea. Ara, per posar en context tot això que s'està dient de les seves paraules, jo crec que tots coneixem a Xavi com a entrenador i com a jugador és de les persones menys autocrítiques que hi ha hagut, amb tot el carinyo, eh? Però quan Xavi era jugador i l'equip jugava malament, tu escoltaves a Xavi i sempre havien fet el partit de la vida. I ara ja no ho dic de manera pejorativa, és que és la manera en què Xavi sempre ha sortit a parlar. Tu, quan Xavi jugava, el Barça podia haver empatat a un contra el Celta i sortia Xavi i havien jugat de manera meravellosa. I ara això també es trasllada. Li costa ser realment autocrític, no? Dit això, jo veig el got mig ple perquè crec que ell creu en una idea, realment. Perquè és que si ara tu treus a Xavi, aquí poses, o sigui, amb l'equip que tens. O sigui, jo crec que has d'anar endavant amb Xavi a mort, realment ho dic, perquè ell ho està intentant. El que passa és que el tipus de futbol que ell vol posar en pràctica és molt difícil, perquè el futbol cada vegada és més físic, és molt complicat.
Lliga, no? Repeteixo,
I que necessites tenir tots els elements al 100%. O sigui, Pedri, amb De Jong, amb Lewandowski...
Que està intentant jugar bé, que està intentant guanyar i jugar bé.
Però no crec que estigui en qüestió la continuïtat de Xavi. No crec que estigui en qüestió.
No.
Era un debat sa sobre Xavi.
Li demanarem més precisió i més autocrítica.
Però jo crec que...
I menys optimisme, perquè clar, necessitem un tio que sigui pessimista i que surti allà i ens enverini a tots després de guanyar el partit.
No, jo crec que per molt que sigui Xavi, sigui una llegenda del Barça, si el Barça no juga bé, s'ha de dir.
Sí, sí, ja ho fem.
No, per això
ho fem. Si és un tio que sempre veu el got mig ple o ple fins a dalt...
Un segon.
No, però és que diem que a Madrid no hi ha debat, doncs aquí podem debatre.
Al final, a mi m'és igual que sigui Xavi o que sigui un altre, però per mi el Barça jugar bé, juga poques vegades bé. Ara, això no vol dir que no tingui mèrit guanyar la Lliga de la temporada passada, que en té molt.
I guanyar ahir a Dodragao, també. A veure, anem a publicitat. Abans tenim dades Jové.
Dada Jové.
A veure, Jové, què ens portes avui?
El Barça ha fet una cosa que feia 10 anys que no aconseguia, des de l'any 2013, que és no perdre cap partit dels primers 10 de la temporada. Amb el d'ahir a Porto, el Barça ja ha jugat 10 partits, n'ha guanyat 8 i només n'ha empatat 2 contra el Getafe i contra el Mallorca, però no n'ha perdut cap. L'any passat, a aquestes alçades, n'havia perdut 2 i l'anterior, 3. Aquest, per ara, 0 derrotes.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. La teva seguretat està per davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, jo!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és una festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa... Tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser. It was a beautiful day, sun beat down, I heard the radio walk.
12 i 18 minuts. Seguim al Tu diràs. Ara, per fer un apunt institucional del Barça, interessant, eh? Perquè el Barça farà l'assemblea de socis compromissaris el 21 d'aquest mes, al final.
Sí, una assemblea que serà telemàtica i no presencial. Començarà a primera hora del matí, a 9:45 en primera convocatòria i a 10:00 en segona. La mesa es constituirà presencialment a l'Auditori 1899 del Camp Nou i els socis hauran de seguir l'assemblea i fer les intervencions com en temps de Covid-19, de manera telemàtica. En aquesta ocasió, l'assemblea no coincidirà en dia de partit, per bé que el Barça juga a casa aquell cap de setmana. L'endemà diumenge el Barça rep l'Atlètic Club de Bilbao a Montjuïc. Crida l'atenció dos aspectes, que l'assemblea no es fa en dia de partit i que és telemàtica quan ja no estem en els pitjors temps de Covid. Per què l'assemblea es fa un dia diferent al partit? Per una qüestió de mobilitat. El club considera que si la gent està connectada principalment a casa seva, després se li pot fer tard per pujar a Montjuïc. I per què és telemàtica? El Barça explica que per qüestions econòmiques, que li surt el doble de car organitzar-la presencial i que a més és més participativa si la fa telemàtica. Davant d'aquest escenari podem explicar que el club ha decidit que d'ara endavant totes les assemblees es faran de manera telemàtica. Han vingut per quedar-se. Les assemblees presencials passen a ser història.
Doncs això, dissabte 21 d'octubre a l'assemblea, una assemblea molt important pel Barça, perquè ha de donar detalls sobre com van les obres de l'Espai Barça i com està la construcció del nou Camp Nou, i també perquè s'ha d'aprovar doncs, els números que ens van explicar l'altre dia en el comunicat i que vam intentar aquí interpretar amb un especialista com Ivan Cabeza, professor d'economia de la UB, de la Universitat de Barcelona. Abans que entri Albert Bermúdez...
Deixa'm dir que a mi em sembla...
Sí. Què?
Em sembla vergonyós que sigui telemàtica. Crec que hauria de ser presencial i que els socis poguessin parlar lliurement. I això de que sigui més, hi hagi més participació si és telemàtica que si és presencial, doncs bueno, si tu vols creure, tu creus, i si no, no. Jo crec que el soci hauria de poder celebrar les assemblees. Si no, canvien el model d'assemblea. Si el model d'assemblea és el que és, entenc que hauria de ser presencial.
Ara m'agradaria parlar un moment de la designació del Mundial 2030, que es va fer ahir. Abans, només fem un apunt sobre el Madrid, Damià, perquè avui hi ha hagut un comunicat del València.
Sí.
Realment sorprenent, no?
Sí, acusant Vinícius de mentir davant la jutgessa en la seva descripció dels fets de Mestalla del 21 de maig en la visita del Madrid. Vinícius ha dit que els insults racistes que va escoltar Mestalla van ser generalitzats. Ha dit que els insults venien de la major part de la grada en la seva declaració. El València ha volgut mostrar la seva sorpresa, rebuig i indignació. No es pot catalogar l'afició valencianista de racista i exigeix Vinícius que rectifiqui de manera pública la seva presumpta declaració. De fet, la portada de Superdeporte demà és increïble.
Me l'acaben d'enviar.
Sí, sí.
És brutal, eh? Pinocchius és la...
Sí.
Pinocchius, és la portada de Superdeporte és Pinocchius i li posen un nas llarg de Pinocho a Vinícius, en una foto de Vinícius.
Un nas que pot ser qualsevol cosa.
El medicinal. Però Pinocchius... És increïble, Pinocchio.
Sí, sí.
Una meravella de portada.
A mi em sembla duríssima, duríssima. Bé, Mundial 2030. És l'endemà d'aquesta designació del Mundial de Futbol Masculí 2030 per Espanya, Portugal i Marroc, però que es farà també partits inaugurals a Uruguai, Argentina i Paraguai.
Sí, avui toca pair l'impacte de la notícia que vam conèixer ahir. El Mundial 2030 es disputarà Espanya, Portugal i Marroc. La seva candidatura rival, la de la Conmebol, es retira de la cursa i es conforma amb el que li concedeix la FIFA, que és organitzar els tres primers partits del Mundial, l'inaugural i els dos següents. El partit inaugural es disputarà a Montevideo, a l'estadi Centenario, en commemoració dels 100 anys del primer Mundial, el de 1930, que es va celebrar a Uruguai. A continuació hi haurà un partit a Argentina i un altre a Paraguai. I la competició ja es traslladarà definitivament cap a Europa i Àfrica, on es disputaran els 101 partits del gruix del torneig. Queden moltes coses per definir. El més bàsic és les seus, quantes n'hi haurà, com es repartiran entre Espanya, Portugal i Marroc, i en el cas de les espanyoles, quins seran els estadis escollits. Mentre Rubiales era president de la Federació Espanyola, la línia i la idea estaven molt clares. Santiago Bernabéu per l'inaugural i per la final. Ara ja sabem que l'inaugural es jugarà al Centenario de Montevideo. Ahir ho explicàvem, el Mundial de 2026 és un exemple que és bastant vàlid. Estats Units té 11 seus, Mèxic 3 i Canadà 2. És un bon exemple. Podria anar per aquí, Espanya entre 10 i 11 i la resta per Portugal i Marroc. Hi ha diverses informacions, però res oficial. Bernabéu, Metropolitano i Camp Nou entren segur. A partir d'aquí els dos bascos, Sant Mamés i Anoeta, també sembla que entraran, igual que la Cartuja. Cornellà té moltes possibilitats. Cal veure si el nou Mestalla estarà acabat, si ho està, serà seu. Serà una guerra de seus, de ciutats, de repartiment de països. De fet, avui el president de la Federació de Marroc ha dit que vol que la final sigui a Casablanca. Tot plegat fa la sensació que hi ha força improvisació, poc entesa i que s'hauran de posar d'acord en moltes coses. Ara per ara, l'única certesa és que l'inaugural es farà a Montevideo, com ahir es deia, allí donde empezó todo.
El 1930 es va fer el primer mundial a l'Uruguai, i el 2030, 100 anys després, el partit inaugural es farà també a Montevideo. Tenim en línia Javier de León, que és un periodista uruguaià de Cadena Celeste. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches aquí en Barcelona.
¿Cómo andan? Buenas noches para ustedes. Español mejor, ¿no? Pues catalán entiendo, pero poquito.
Ah, bueno. ¿Vos que intenti fer-te les preguntes en català o no?
No, poquito.
Creo que Javier ha estado en creo que ha estado a Barcelona, el Javier, fent alguna entrevista per aquí.
Bueno, y estuviste en el Mundial del 82 aquí en Barcelona, ¿no?
Estuve en el 82, no estuve en Barcelona.
Ah.
Estuve en la semifinal en Sevilla, el partido del 3-3 de Francia con Alemania, y estuve en la final del Bernabéu. Recuerdo dos anécdotas cortitas. En Sevilla, ese partido estaba estaba pensado que iba a jugar Brasil, porque la línea del Mundial llevaba a Brasil a la semifinal, pero Brasil no clasificó, perdió aquel partido en el Sarriá contra Italia, el 3-2 quedó eliminado. Y el cuento es que yo en esa época, un año después empecé como periodista, empecé en el 83, pero en el 82 estaba en España y de vacaciones, y quise ir a ver el Mundial, y compré entradas en la reventa en Sevilla el día anterior al partido. Las entradas costaban 3.500 pesetas cada una, y compré dos por 5.000. Sí. O sea que en la reventa te las vendían más baratas.
Muy bien.
Las entradas para una semifinal de una Copa del Mundo, era la tribuna era pegada al palco de prensa, y sucedió una cosa increíble, que era que coincidían, o sea, dos boletos distintos coincidían para el mismo asiento físico. O sea, vos te daban el asiento 14 de la fila A y el asiento 14 de la fila B. La fila A con la fila B físicamente eran la misma, con lo cual venían dos personas para el mismo asiento físico. Y terminamos saltando para el palco oficial, y viendo el partido en el palco oficial. Porque, claro, dos asientos
no cabían,
para la misma persona.
No cabían, ¿no?
No cabían, bueno. Imposible. Pero eso pasó en la semifinal en Sevilla en julio del 82.
Imagínate, esto sería impensable ahora mismo. Bueno, Javier, te hemos llamado para saber cómo se ha recibido lo de los partidos inaugurales, sobre todo cómo se ha recibido en Uruguay, que el primer partido de este Mundial 2030, ¿no?, 100 años después del inicio, se juegue en Montevideo, porque la sensación es que se ha celebrado como un éxito, pero Uruguay tendrá solo un partido, ¿no?, de todo el Mundial.
Sí, esa es la realidad. Un detalle, todo comenzó en Barcelona, ¿sabían ustedes?
No.
Sí, porque en Barcelona se designó el año 1929 en un congreso el Mundial 30, ¿no? Se va a designar aquí a Barcelona.
Exactamente.
Sí, sí.
Pues aquí se tendría que jugar el inaugural.
Aquí, sí.
En mayo del 29, en el congreso de la FIFA de Barcelona, se fijó la sede de Uruguay para 1930. Pero eso es simplemente anecdótico. La visión de esta designación de Uruguay como lugar para el partido inaugural y del Mundial en definitiva en España, en Portugal y en Marruecos. Yo lo que digo es que acá, como todo en la vida, tenés el medio vaso lleno y el medio vaso vacío. El medio vaso vacío es que la expectativa en Sudamérica era tener el Mundial completo y que se jugara en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Y la pelea que se da hace unos cuantos años era para tener todo el Mundial completo, el Mundial Centenario, aquí en Sudamérica. Ahora, el medio vaso lleno es que en el contexto en el cual se desarrollaba este proceso y se iba a desarrollar la elección, por razones propias y ajenas, o sea, por razones de nuestros propios países, pero también por razones ajenas, básicamente, entre otras cosas, por potencial económico y porque el presidente de la FIFA, yo tengo entendido, que alentaba y prefería la candidatura de España, de Portugal, y para la cual sumó después a Marruecos, era muy difícil que a Sudamérica se le concediera el Mundial completo. Y nos quedamos con algo, nos quedamos con la inauguración del Mundial.
Y hay felicidad en el país, hay felicidad por eso.
Hay, de vuelta, el medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Entonces vos hablás con algunos uruguayos y te dicen, nos viene una migaja, y hablás con otros uruguayos y te dicen, oh, vamos a tener una Copa del Mundo, cuando a la mayoría de los uruguayos, hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, vos le preguntabas y le decías que el Estadio Centenario de Montevideo va a albergar la inauguración de la Copa, de una Copa del Mundo, y te decían, estás loco, es un disparate lo que estás diciendo. Yo me quedo con el medio vaso lleno. O sea, me quedo con la chance de 100 años después poder albergar un partido de la Copa del Mundo, algo que seguramente hace unos años era absolutamente impensado.
Qué bueno. Has cubierto muchos mundiales, ¿no? Y te hicieron un reconocimiento, puede ser, en Qatar, en el último mundial, Javier.
Sí, sí, llevo 9 mundiales.
Buah.
Llevo 9 mundiales.
¿El mejor cuál ha sido? Ahí.
El mejor. Para mí, el mejor. A ver, el mejor es una palabrita media complicadita de definir, porque hay que definir qué quiere decir mejor. Yo digo, y lo dije antes de llegar a Qatar, y se lo dije a mis colegas periodistas con los que compartimos, digo, disfruten este mundial, porque como este mundial no vamos a tener otro, sin desplazamiento, nos subíamos a un subte, a un metro, íbamos de un estadio a otro, desarmamos la valija el primer día y la volvimos a armar 40 días después, el mismo apartamento los 40 días, sin vuelos de avión, sin complicaciones. O sea, desde ese punto de vista, yo no sé si es el mejor, es inigualable.
El más cómodo.